Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. En marxa el Consell Nacional d'Esquerra, els republicans no negociaran de moment els pressupostos amb el govern. Ahir Junqueras es va reunir amb Pedro Sánchez de Madrid i no va aconseguir avenços perquè la Generalitat gestioni l'IRPF. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha demanat als republicans confiança en els socialistes perquè, reitera, compliran els acords d'investidura. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
Jo estic convençut de que serem capaços de trobar la via per complir els acords. El que hem fet és tot el que vam dir que faríem, hem complert. I ahir el president es va tornar a comprometre amb la qüestió. Amb la qüestió de l'IRPF. Passarà. Deixin-nos treballar, deixin-nos que fem la feina. Si alguna cosa hauríem d'aprendre de la història recent de Catalunya és que les coses per art de màgia no passen.
Des de la Moncloa insisteixen que no han canviat de posició i mostren sorpresa per la negativa d'Esquerra Republicana a negociar els pressupostos catalans. Madrid, Alba Gil.
Bon dia. La Moncloa assegura que no s'ha mogut, que continua allà on era, en els acords que es van signar a la comissió bilateral, és a dir, dotar Catalunya de més autonomia tributària, però amb un model de gestió d'impostos en xarxa coordinat amb l'Estat. És el missatge que Pedro Sánchez i María Jesús Montero van traslladar a Oriol Junqueras. Fons de l'executiu espanyol recorden que des del primer moment s'han oposat a la cessió del 100% de l'IRPF. La veuen inviable i consideren que tampoc ho acceptaria la plantilla d'Hisenda. Per això mostren sorpresa davant del fet que Esquerra es tanqui de moment a negociar els pressupostos de Salvador Illa, que sempre ha insistit que complirà tots els acords pendents amb els republicans. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies que repassem amb la Núria Har. Els líders mundials i el comerç internacional reaccionen amb incertesa i cautela davant de l'últim episodi arancelari de Donald Trump, que ha respost a la il·legalització de les seves tarifes amb un nou gravamen del 10%.
Aquest matí, el president francès Emmanuel Macron ha trencat una llança a favor de la divisió de poders.
No està malament tenir un tribunal suprem i un estat de dret. Està bé tenir poders i contrapoders en les democràcies. Res a dir. Però no cal precipitar-se. Fa unes hores, el president Trump ha reprès l'establiment de nous aranzels més limitats i per tothom. O sigui, que hem d'esperar a veure'n exactament les conseqüències.
A Rússia, el president Vladimir Putin ha firmat la llei que permet als serveis de seguretat obligar les teleoperadores a desconnectar la xarxa mòbil, tot i que bona part del país ja convivia amb els talls d'internet gairebé diaris.
Putin ha promulgat la nova normativa que entrarà en vigor d'aquí 10 dies després que aquesta setmana l'aprovessin les dues cambres del Parlament rus. El primer esborrany estipulava que els talls en les telecomunicacions només es farien per garantir la seguretat dels russos i del país, però la versió final del text dona tots els poders al president Putin. Activistes russos temen que a partir d'ara hi hagi talls de telefonia mòbil totalment arbitraris.
Després de molts dies de temporal de neu i vent, que han obligat a restringir l'activitat i fins i tot a tancar moltes estacions d'esquí, el bon temps d'aquest cap de setmana fa preveure una gran afluència de visitants a les pistes.
Aquesta és una temporada històrica al Pirineu pel que fa a la qualitat de la neu i les estacions estan a ple rendiment. El director de màrqueting de Baqueira, Pep Casasayas, fa aquesta previsió.
S'espera que sigui de cap de setmana com uns Nadals potents, perquè també en tot el sud de França està de vacances de carnaval, i s'espera que rondarem entre uns 18.000 esquiadors cada dia, entre 18 i 20.000.
I l'Auditori de Girona viurà aquest vespre una vetllada màgica amb la trompetista i cantant barcelonina Andrea Motis, que presenta el seu tribut particular a Amy Winehouse sota el títol To Amy. Motis acaba de publicar un nou disc titulat Intimate, on incorpora reinterpretacions del repertori de Winehouse, entre altres autors. El concert d'avui, que començarà a les 8 del vespre, l'acompanyaran els músics del Barcelona Gospel Messengers. I esports, Albert Benet.
El català Oriol Cardona buscarà aquest migdia a partir de 14:45 la seva segona medalla olímpica als Jocs d'hivern. Farà parella amb la granadina Ana Alonso a la prova de relleus mixtos d'esquí de muntanya després de l'or aconseguit dijous a la prova sprint. El Barça de bàsquet jugarà aquest vespre a les 9 les semifinals de Copa amb el Baskonia, l'endemà de superar Luka Murcia als quarts de final per 91-85. Kevin Panther va anotar 20 punts en 20 minuts de joc i la Provítola va acabar amb 14 punts i 9 assistències. L'altra semifinal la jugaran el Madrid i l'equip anfitrió, el València, a les 6. A la Lliga de Futbol de Primera, Atlètic de Madrid Espanyol, a les 9 del vespre, i Osasuna Madrid a 6:45. El Madrid defensa el liderat, mentre que l'Espanyol buscarà trencar una ratxa de 7 partits seguits sense guanyar. Avui també jugaran el Real Societat Oviedo a les 2 i el Betis Rayo, 4:45, jugat ahir, Atlètic Club de Bilbao 2, Elx 1. A la Lliga F, aquest migdia a les 2 i en directe per Esport 3, Logroño Badalona, i a 6:45, en directe per TV3, Granada-Barça. A la Lliga Femenina de Bàsquet, aquesta tarda, Saragossa-Joventut a 6:45, Salamanca-Unigirona a les 6 i Cedis Bàsquet-Guipúscoa a 6:45.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:06.
Surto de la teranyina que em tenia pres dins el meu cap.
A Catalunya hi ha poc més de 78.000 famílies monoparentals. La gran majoria, gairebé el 95%, tenen com a nucli una mare soltera. Però avui al suplement en coneixerem una de més atípica. Es tracta d'una família constituïda per un pare solter que, amb 51 anys, se'n va anar al Vietnam per adoptar una criatura que ja tenia 6 anys. D'això ja en fa més d'una dècada, i ara ens obren les portes de casa seva al centre de Barcelona. Ara al suplement la història d'Enric Gomà, guionista, escriptor i divulgador lingüístic, el pare de la criatura i el seu fill Fong. Ara al suplement una petita gran família, la família Gomà-Ribas.
Tinc 7 de 9, tinc 8, el cor deu ser, que vull que l'omplis tu. Tinc 7 de 9, tinc 8, el cor deu ser, que vull que l'omplis tu.
Enric Gomà, bon dia.
Bon dia.
I Fong Gomà, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Ah, prou bé.
Enric, quants anys tens tu ara?
Jo en tinc 62, a punt de fer-ne 63.
I tu, Fong?
Jo, 17 anys. Aquest juliol, el 19 de juliol, faré 18. Mm.
Què dirien aquestes parets del vostre menjador de casa tan nodrit de llibres, si parlessin de vosaltres, Enric?
Bueno, aquests llibres, ja el meu fill m'ha avisat que el dia que em mori aniran tots al mar. O sigui que me'ls fotrà tots avall.
Què t'agrada, tu, Fong?
A mi m'agrada, pues, l'esport. No sóc molt de llegir com el meu pare i sóc més actiu. Mm. Més actiu amb quedar amb els amics, fer esport i, pues, disfrutar la vida.
Mm. A la disco, ara?
Bueno, sí, ara menys, ara sí. Però a poc a poc.
Què feies tu quan tenies la seva edat, Enric?
Pues mira, m'agradava molt llegir. O sigui, també m'agradava sortir amb els amics i fer el tonto, i a vegades bevia una mica i totes aquestes històries. Però llegir m'agradava molt.
Mm. Tens un fill que està a punt de fer 18 anys, que és a les portes dels 18, a les portes de la majoria d'edat. Tu el vas adoptar, tu sol, quan ja tenia 6 anys. D'on et surt aquesta necessitat de ser pare i de fer-ho sol, Enric?
Mira, fins als 40 anys jo tenia la idea vaga que volia tenir un fill, però sempre vas pensant, bueno, però el tindràs amb una parella, ja vindrà, ja... Però cap als 43-44 vaig pensar que la parella no arribava i que jo volia tenir un fill. O sigui, vaig dir, o ara o mai. De manera que vaig començar a investigar i vaig anar a un organisme que es diu Créixer Junts, del qual n'estic molt content, i ells em van gestionar l'adopció a Rússia. Vam estar 5 anys fent tràmits amb Rússia fins que Rússia va tancar l'aixeta de les adopcions internacionals. I llavors Créixer Junts, amb bon criteri, ens va passar a mi i a 6 noies sense parella, que també volien adoptar, al Vietnam. I el Vietnam, en pocs mesos, va tindre bon resultat.
Des que prens la decisió de vull ser pare solter fins que aconsegueixes l'adopció, quant temps passa? Perquè quan sentim la paraula adopció sempre tenim la sensació de que és un tema feixuc, paperassa, tràmits, entrevistes...
6 anys.
6 anys.
Jo feia les dues vies, la internacional i la catalana. La catalana, la de Gaia, la famosa de Gaia, m'anaven trucant i a les últimes trucades jo era: escolta, per què no deixes la idea d'adoptar i fas una acollida? Les acollides són molt respectables, però jo volia adoptar. Jo no volia cuidar un nen 2, 3, 4 anys i que desaparegués de la meva vida. Jo volia que fos fill meu.
Com és el dia que et truquen i et diuen al Vietnam pots fer un viatge i pots conèixer el teu fill?
Mira, abans m'havien ensenyat la foto del fong, que és una foto que tu has vist, que està aquí al menjador de casa. I em van dir, és aquest nen. Perfecte. I el dia que em truquen, doncs molta emoció, perquè jo m'havia posat un termini. Si el juliol del 2015 no he anat a buscar el meu fill, plego. Soc massa gran, les coses. I el vaig anar a buscar el gener del 2015. I això va ser collonut.
Clar. I el fet de fer-ho sol era un impediment? T'ho va fer replantejar? O aquest desig de voler ser pare? També no sé si tenies cap model amb qui mirallar-te, perquè sí que coneixem moltes dones que decideixen ser mares solteres, però pares potser no tants.
Mira, jo tenia una cosina que va adoptar sola. I també tenia un molt bon amic, el Xes Barceló, que va adoptar 3 fills, ell sol. I tenia algun altre model. I jo vaig pensar, no, jo vull ser pare, jo vull tirar endavant. I en aquest sentit vaig veure que ja era prou gran, que havia madurat prou, més o menys, que tenia estalvis, que a casa meva era gran, que podia acollir perfectament un nen i que me'n podia cuidar i que en tenia ganes. I per això vaig tirar cap aquí.
Et presenten al fons a través d'una fotografia.
Sí.
I et diuen que té 6 anys. Que això, vulguis que no, voldria dir que ell ja tenia una consciència, una vida, una motxilla, on parlava un idioma.
Ell anava a escola al Vietnam, anava a escola amb un home que el portava en bicicleta a l'escola i ell tornava pels camps d'arròs a peu amb un amic, que això m'ho explicat després. Sabia llegir i escriure en vietnamita i parlava com una calàndria. Fins al punt que estava molt fet, però perquè jo el pogués adoptar havia de ser més gran de 5 anys. Això era un requisit del Vietnam. I a mi em va semblar bé. Adoptar un home sol és molt complicat. A l'Àfrica no entenen gens que un home sol vulgui adoptar. A molts països de Sud-amèrica també en són contraris. A l'Àsia és complicat. En aquest sentit, el Vietnam és més obert. Però això sí, no pots adoptar un nen de 3 anys o 4. Te'l fan a adoptar més gran de 5 anys. I així va ser.
Recordes el primer dia que vas veure el teu pare?
Sí. Em va emportar una noia que em cuidava fins al meu pare. Vaig veure la Teresa, que és la meva tia, la germana del meu pare.
I vas anar acompanyat?
Sí, em fa molt costat ma germana i em va acompanyar en aquesta adopció.
Sí. I la veritat és que Jo, quan era petit, jo veia nens amics meus, això, que se'm anava i no entenia molt. I quan em tocava a mi, no sé, no vaig pensar que era una adopció. No sé què era. La veritat, quan era petit, no sé què era.
Tu aquells primers 6 anys els vas passar en un orfenat, no?
Sí. Jo pensava que ja era la meva família, de veritat. Que ja vaig néixer allà i, pues, em feia raro de com separar de la meva família i anar a una altra família. Però va anar molt bé, la veritat.
D'idioma, com us comunicàveu? Perquè tu devies parlar vietnamita i prou.
Sí. Jo crec que ho vaig aprendre ràpid, no?
Tu vas arribar aquí a Barcelona i els primers 15 dies xerraves amb vietnamita. Que era... I jo posava cara de pòquer i no entenia res. Fins que un dia te'n vas cansar. Vas dir, ostres, aquest tio li explico tot i no m'entén, i vas callar, i mai més vas tornar a parlar en vietnamita. I anàvem a un restaurant vietnamita i l'amo et parlava en vietnamita i tu feies veure que l'entenies, però no l'entenies.
No.
Feies... i se n'anava i em deies no entes res. O sigui que el vietnamita el tens esborrat.
Sí.
I el català, poc a poc. La primera paraula que vas dir és miqueta.
Miqueta.
Miqueta. Sí.
Miqueta va ser la primera paraula.
Sí, crec que sí.
Has tingut segurament el millor professor de llengua.
Un
divulgador lingüístic com ell.
Clar, aquests anys, clar, jo quan parlava castellà, el meu pare sempre em repeteix de això no diguis, es diu així, sembla en català, l'hem de defendre, i bueno, doncs... Pues...
Som molt pesat.
Però bueno, arribar un pesat, mira, he après bastant català gràcies al meu pare.
Com van ser aquells primers dies, Enric?
Mira...
Quin record en tens?
Sí, quan adoptes, t'expliquen que passes un període d'enamorament, entre cometes. I és veritat, els primers mesos de l'adopció és com un cert enamorament amb el fill. I en tinc molt bon record. Nervis, però tots els maldecaps que he tingut han sigut logístics. El menjar de les extraescolars, la roba, vés aquí, al parc, no sé què... aspectes més complicats no he tingut. Una mica en algun moment, perquè tenia rebequeries fortes al principi, però a poc les vam anar llimant i ja està, això resol completament. Bueno, jo molt content. Molt content i, naturalment, hi ha hagut problemes, sempre hi ha hagut problemes, sí, però han sigut pocs. I han sigut petits, pel meu criteri, eh?
Us vau dir pare i fill de seguida? Com va això?
Mira... Quan jo l'adopto, em diu papa. Quan vas a escola a la Concepció, no sé per què, em comences a dir papa. I ara, com em dius ara, Enric, em sembla?
No.
Com em dius?
Papa.
Sí? Sí? Hem tornat al papa inicial.
Jo crec que segueixo.
Va, molt bé, molt bé.
Enric, no sé, no m'acostumo a dir el teu nom.
Bueno, perquè sovint també dius tu.
Digues. O a vegades dic papa o jefe.
Jefe, també. Ja, també.
també.
Aquesta és bona.
Sí.
Tot i que jefe te la compra, te l'accepta?
Sí, sí, que ho sé, que ho fotem.
No et diu, m'has sí. de dir cap.
No sóc tan estricte, no.
Ja ho sé, ja ho sé.
Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a casa de l'Enric i el Font Gomà, al centre de Barcelona. Enric, el fet de fer-ho sol, diries que ha estat fàcil? Diries que gràcies a l'ajuda repetiries l'experiència?
Mira, si fos més jove, si tingués 40 anys, n'adoptaria una altra. Pas que en tinc 62 i no m'ho puc permetre. Repetiria l'experiència i tant. I la recomano a tothom. Tenir un fill és magnífic. És interessantíssim, et lliga amb la vida. Et fa diferenciar les coses importants de les que no ho són tant. L'èxit professional passa a un segon terme. Que ja està bé l'èxit professional, i està bé que ens vagin bé les feines. Però no és el més principal. Hi ha altres coses, també. Hi ha la humanitat, hi ha el tracte amb la gent, hi ha la vida, hi ha les sorpreses, hi ha les enrabiades, també. Tot això a mi m'ha donat com una dimensió. Jo vull només donar un petit consell que justament va en contra del que jo he fet. Els fills s'han de tenir de joves. Has de tenir energia. Jo n'he tingut prou, eh? Perquè hem anat en bicicleta, hem anat a caminar, hem anat a nedar, però sóc gran. I llavors els fills, tingueu-los joves si podeu. Si podeu de calés, tingueu-los joves.
Fong, tu d'on et sents? Et sents català però amb unes arrels del Vietnam? Et sents només català?
Em sento entremig, català i el meu país. Però crec que amb els anys em sento més català. Perquè bueno, he viscut més aquí que allà a Vietnam.
I has tornat al Vietnam?
No. Jo vull fer-ho. Jo volia fer aquests meus 18 anys. Però crec que el meu pare no vol.
No, sí que vull, però em vull esperar un o dos anys,
això,
amb calma,
això.
Perquè aquest agost el tenim ja a tocar i tenim moltes activitats programades. Però hi tornarem.
No, sí.
Tornarem.
Sí. Però et preocupa alguna cosa?
A qui li preocupa? A l'Enric?
Meu pare.
Bueno, perquè tornes al teu país, que és un país que et porta records i que té un pes damunt teu... i a veure com reaccionaràs i què pensaràs. Això, sí, home, això també no és que em preocupi, però sóc, diguem-ne, previsor. I penso, bueno, com anirà tot per allà? Ja. Què passarà?
Okay. Quines inquietuds tens de tornar al lloc on vas néixer?
Clar, si tornava, volia saber algú de la meva família. Un rastre o què va passar? Esa és la meva pregunta. És la pregunta que faig sempre, quan era petit i ara mateix. Què va passar? En veritat, perquè em van deixar, però ho vaig pensar positiu, no ho vaig pensar en negatiu. Ho vaig pensar en positiu perquè si em deixés adopció serà per algú, perquè potser no podien cuidar-me o sí, i això ho agraeixo molt de la part de la meva, els meus pares d'allà.
Que els teus pares van voler que estiguessis bé i et van donar a l'estat vietnamita quan eres molt petit perquè et cuidessin.
Sí, això.
I perquè estiguessis bé.
Mm. Clar, hi ha una altra pregunta que et deuen fer aquí, que és, et deuen preguntar a vegades per la teva mare, no?
Sí.
Però el teu pare és un pare solter de tota la vida. Què sí. els hi dius?
Pues que no tinc mare, ja està. En plan,
que et va criar l'Enric, no?
Que em va criar el meu pare i... pues content, bastant content.
I tu, Enric, t'has sentit jutjat per decidir adoptar un fill tu sol? Ho dic perquè com a societat no hi estem gaire acostumats a que sigui un home, precisament.
Una mica. Mira, alguna tia gran de la família no ho va entendre. Alguna gent diu els fills s'han de tenir amb un pare i una mare, tant sí com no, i llavors et jutgen una mica... Una mica sí, però tampoc no gaire. O sigui, amb això jo soc molt positiu. Jo penso que hi hagi nanos al món i està important, i està interessant, i està apassionant, que és igual si una dona sola adopta, un home sol adopta, o dos homes, o dues dones. És molt bo que hi hagi nanos, és molt bo. Tenim una natalitat molt baixa, i això ens va molt en contra. O sigui que aquest boom de les adopcions que hi va haver fa 10, 15, 20 anys, ara no, eh? Ara van de baixa. Va ser molt positiu. O sigui que en aquest sentit jo tiro pel dret i estic encantat amb la decisió que vaig prendre.
També havies de prendre una decisió de quina educació li dono a un nen que ha nascut al Vietnam, que ja té 6 anys, i jo que sóc a Catalunya, que dec tenir unes creences, per exemple, tu ets catòlic?
Sí.
Clar, ell, per exemple, allà, quina religió tenen o no, potser, vull dir...
És un estat comunista.
Clar, Ho Chi Minh, no?
No tenen religió.
No tenen, o sigui, religió.
Ells tenen religió budista, hi ha temples, però l'estat no la promou, i l'orfenat era ateu.
Era ateu.
Era ateu, l'orfenat, que és on va viure el meu fill. Mira, jo vaig pensar, jo l'he d'educar amb els meus padrons. Jo el vaig batejar, que aquí allà hi ha una foto del bateig, al cap de 6 anys o 5 va fer la primera comunió, i ara estem en una fase última, que és la confirmació, que ara ho ha de decidir ell. I ell amb aquest tema em fa una mica el ronso, i penso, i té tot el dret. Si no et vols confirmar, no et confirmes. No passa res. Ara jo, els fonaments, sí que li vaig donar.
Què en penses tu, Fong, d'això? T'interessa la religió?
No crec molt. Només això que penso, ja està... No sé...
Però bueno, jo t'he ensenyat que és el missatge de Crist i la vida, la figura de Crist, jo t'ho he ensenyat, i tu ets lliure de creure-hi o no creure-hi.
Això.
Els primers dies d'escola, aquí a Catalunya, com van anar? Els recordes?
Recordo que em va portar el meu pare, vaig veure molts nens, em van pujar una fila, i llavors vam anar cap amunt, i el primer que recordo també que vaig saludar el meu pare des d'una... finestra gran, que li vaig dir adeu.
Sí, sí.
Pues me'n vaig anar amb els nens i allà crec que tot bé.
Mira, aquest adeu, jo l'altre dia en parlàvem, va ser un dels moments més intensos de la meva vida, perquè em vaig emocionar molt. O sigui, el meu fill pujava per una escala cap a la seva primera classe i em va saludar des de la finestra i jo em vaig commoure molt. Deixa'm explicar una cosa, que tu no sé si n'ets conscient d'això. La professora, la Fernanda, una gran professora de la Concepció, em va dir, els primers 15 dies fem una cosa, al matí vine a buscar a la una, a la tarda que descansi, i el primer dia que la vaig a buscar a la una em diu, no, és que no cal que te l'emportis. Diu, va perfecte, està encantat, ho fa molt bé, pot venir matí i tarda. O sigui, hi vas encaixar molt bé.
Sí, jo crec que sí.
Molt bé, i vas fer amics de seguida i tothom t'estimava i estaves encantat de la vida.
I l'idioma va ser bufar i fer ampolles.
Sí, jo crec que sí. Va ser com... Va ser fàcil.
I com tots els nois de 17 anys de Catalunya, tendeix a parlar en castellà amb algunes colles d'amics. Algunes, eh? No totes. Té colles en català i té colles en castellà. I això l'escanyaria, quan el sento. Però bueno, és igual.
Ah, sí? La llengua és motiu de discussió amb el pare?
Una mica. Una mica, sí.
Qui guanya les discussions?
Jo crec que jo. Jo.
Ell és molt tossut.
Això sí.
És tossut. Però ens entenem. Hem discutit força, però també ens hem entès molt bé.
Sí, això sí, això sí.
Qui t'ha ajudat, Enric, a tirar endavant? Perquè ara hi ha una paraula que està molt de moda, que és conciliació, però tu deu fer més d'una dècada que intentes conciliar, i en aquest cas tu sol.
Mira, m'ha ajudat molt la meva germana. El que passa que també hi ha una part que he hagut de fer sol, i l'he feta, tu, vull dir, això, les coses quan s'han de fer, s'han de fer, i no passa res. Mm. La gent em deia, ui, adoptes un nano, no podràs anar al cine. I jo pensava, escolta, fa 30 anys que vaig al cine cada setmana, no? Ja n'estic cansat d'anar al cine, ja me'l sé de memòria, el cine. Adoptar és molt més interessant que anar al cine. I en aquest sentit, doncs ara, naturalment, el meu fill és autònom, que és una cosa que he pensat sempre que havies de ser, i vaig al cine quan em dóna la gana i vaig al teatre quan em dóna la gana.
Com t'ho has fet per no malcriar-lo?
Per no ultraprotegir-lo. Totes aquelles vegades que la meva mare m'hauria dit que no, jo li he dit que sí. O sigui, quan la meva mare em feia drames perquè amb 16 i 17 anys tornava a les 3, jo tanco els ulls i dic, endavant, torna quan et vagi bé. I a vegades torna a les 3, i a vegades torna a les 5, i a vegades torna a les 6. No passa res, no passa res. Mentre no li clavin un cop de navalla a la panxa, escolta, tots contents i endavant.
En la criança en parella hi ha un munt de decisions que s'han de prendre, que són motius a vegades de discussió, inclús amb la parella, d'acords, de pugnes, a vegades guanya una, a vegades guanya l'altra, però es prenen en parella. Tu, en aquest cas, la manera com educaves i com decidies sobre el teu fill, tu has fet tu sol. Això és un avantatge o és un inconvenient?
Mira, té una mica de tot. Jo, per exemple, en els càstigs, sempre pensava, què el castigo? 3 dies sense play, 5 dies, 1 setmana, 15 dies, i havia de decidir-ho jo. I havia de calcular bé què suposarien 10 dies sense play, etcètera, etcètera. I tot havia de tirar pel dret. I d'alguna manera també jo l'he format amb les meves creences i la meva ideologia, i jo sóc molt catalanista i defenso molt la llengua, i això l'he explicat, i l'he intentat transmetre, després ell farà el que voldrà, per descomptat. I mira, té pros i contres. Ara, jo a vegades sento mares monoparentals dient, és molt millor estar sola. Home, no fotem. Molt millor no. Tenir 2 persones que cuiden de les criatures és bo. Jo trobo que és bo per una sèrie d'aspectes.
Què tal ha estat amb els càstigs, el pare? La PlayStation ha estat motiu de discussió, sí, sí, i d'amenaça, de xantatge?
Bueno, sí, que m'enfadava bastant. Però quan era molt petit. Quan era petit era molt, molt impulsiu.
Quan era petit, als 7 anys, es tirava a terra al mig del carrer, però no a la vorera, no, al mig de la calçada, per on passen els cotxes, es treia les sabates i les llançava lluny. I això era una rebequeria. Jo, hi havia taxis i camions esperant a que jo tragués el nen del mig de la calçada. Això era un rotllo patatero.
Després hi ha una altra cosa, Enric, que és aquest sentit de la responsabilitat i del pes que exerceixes tu com a pare sobre un fill, que en el cas de les parelles és una responsabilitat compartida al 50%. A l'estar sol, aquest pes, no el notes molt d'ostres, no puc faltar, no li puc faltar al meu fill? No és una pressió molt gran?
Sí, i en un sentit, sempre penso, no em puc morir. Jo vaig deixar de fumar als 47 pensant en l'adopció. Deia, no pot ser que adopti un nen i al cap de 3 anys m'agafi un infart i el meu fill es quedi orfe una altra vegada. I vaig deixar de fumar d'una manera radical. Ara he passat un càncer. Estic curat. Millor. Era un càncer d'aquests de pròstata que s'allarguen durant 20 anys, que no m'hauria mort. Però sí, jo sempre tinc la sensació que no em puc morir en aquests moments, d'aquí uns anys ja ho veurem, perquè encara he d'estar pel meu fill.
No li dones permís per morir-se tranquil,
no,
eh?
No, clar que no.
Hi haurà un moment en què et tocarà cuidar-lo tu amb ell.
Sí,
ja. I ha passat, això?
Sí, ja ha passat. Quan tenia el seu càncer, pues li cuidava una mica. Sí, però quan ja com creix i el meu pare es faci més vell, hauré de cuidar jo. Faré un intercanvi.
Mm. El que passa que jo ja t'he dit que si jo em faig vell, que no em puc cuidar de mi mateix, jo me'n vaig a una residència tranquil·líssimament, eh? Tu no cal que siguis el meu criat de quan sigui vell, clar, perquè això no és una perspectiva horrorosa. Tu tiràs la teva vida, potser tens fills i endavant les atxes.
Et faria il·lusió ser avi?
Molta. Però no ara. Molta. Però escolta, jo deixo que la vida faci el seu curs. Si veig un net, el veig, i si no el veig, doncs què hi farem?
El veuràs.
Oh, mira.
El veuràs, carai. Ho tens clar, sí?
Sí, m'agradaria moltíssim. Els nens M'ha agradat moltíssim. Molt, 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 molt. I...
Els gossos veig que també. Ja teniu bé. Companyia, no?
Sí, 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 sí.
De qui va ser decisió de tenir una gossa?
Jo.
Ah, sí?
Jo. Portava molts anys.
La vau adoptar, també?
No,
La vam anar a comprar.
Sí, comprar.
Sí, ell durant 6 anys va estar insistint-hi. Vaig fer un cop de cap i va dir, bueno, tinguem un gos, no n'he tingut mai cap, a la família no som de gossos, però és igual, jo tinc un gos i a veure com va. I va força bé.
Va bastant bé.
Anar... Ser pare és cedir i renunciar i canviar d'opinió sovint.
Sí.
Digue'm si has vist un lloc així, com és el sol del teu país. Com un tros petit sigui per mi, jo tinc un amor i tan feliç.
Avui al suplement, la història de la família Gomà amb l'Enric i amb el Fong. Entenc que portes els dos cognoms del pare.
Sí, porto els dos cognoms.
És Gomà, què més?
I Ribas, Gomà Ribas.
Gomà Ribas, Fong Gomà Ribas. M'ha sorprès que no n'havies parlat mai públicament, Enric, i és un material també molt literari, no?, aquesta història teva personal. No sé si tu que t'has dedicat també a escriure.
Sí, però no la posaré per escrit. Perquè penso que és una experiència meva, que és molt valuosa per mi. Si algú em demana algun comentari o alguna opinió, jo li dono sense cap problema. Però no escriure un llibre sobre l'adopció. Això ja t'ho dic. Perquè penso que, no sé si tinc prou elements, però tinc ganes d'escriure altres coses. No n'he parlat mai gaire perquè tampoc m'ho han preguntat. O sigui, a mi si em pregunten, jo responc com ara mateix pel suplement, no tinc cap problema. Però, escolta, jo de debò, si algú s'ho està plantejant, l'animo moltíssim. L'animo moltíssim perquè, a més, hi ha una... Mira, deixa'm fer un petit rotllo molt ràpid. Hi ha una mena d'onada contra la maternitat i els sentiments maternals i contra la paternitat que a mi em fatiga molt. Perquè sembla com si tenir fills fos una mena de suplici, martiri, que et deixa encadenat i que et priva de tota llibertat i de tota capacitat de moviment. No és veritat. Tenir fills és fantàstic, és interessantíssim, és apassionant, és complex, però, bueno, sort que és complex, això vol dir que és intens i és interessant. Jo estic molt a favor dels nanos, molt a favor.
Què més compartiu vosaltres dos d'aficions?
Mirem una sèrie que es diu Joc de cartes, ens agrada molt.
Però fem un truc, eh?
Fem un truc que a vegades apostem.
Apostem qui guanyarà.
Qui guanyarà i això és divertit. Sí. També des de petit caminàvem junts, anàvem amb bici. I ara actual, què fem?
Pues mira, a vegades anem al teatre.
Teatre, sí, m'agrada molt.
Aquest dissabte anirem a la màgia de Badalona, que anem cada any, que és fantàstic. Compartim el gust per la cuina. A mi m'agrada cuinar i a tu t'agrada cuinar.
Sí.
També. Ara la lluna, tenim la lluna, que és la gossa, que també és un altre mal de cap.
Bueno.
Ell és més presumit que jo. Ell vesteix millor roba i compra roba.
També és el que li toca, Enric.
Sí, també.
També té més bona planta que tu, si m'ho permets, ja, amb aquesta...
I tant.
Fong Gomà i Enric Gomà, moltes gràcies a tots dos per compartir avui la vostra història amb el suplement, i fins aviat. Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu. Adéu.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés, amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Hayraira, Dreamy, Kosori i Milfis. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de 11:45 del migdia. Jo mai m'he donat que m'he fet gran a Amsterdam. Xavi Aldecoa, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Alaki Ramando. Mamar Mando. Kiramando. Kasaraka. Alaki Ramando.
Cada dissabte, a 11:15 del matí, a 11:45 ja, més aviat avui, voltem amb el Xavi Aldecoa per tot el món, sovint pel continent africà, de vegades per altres punts del planeta. Avui viatgem fins a Amsterdam, el millor lloc per esperar algú.
These canals, it seems, they'll go in circles. Spaces look the same, and we're the only difference. The wind is in your hair, discovering my view. I'm holding on to you on the bike we hired until tomorrow.
Els coneixes, dels Kings of Convenience, Xavi Aldecoa?
Els he escoltat molt, una meravella. No els he vist mai en directe.
Sí. O sigui, realment Amsterdam és un lloc de banda sonora. Hi ha moltes bandes que han posat cançons a aquesta ciutat.
Moltíssima, sí. A més, aquests dies que anava buscant i rebuscant, i a més, grans noms de la història de la música, ja ho comentarem, però sí, des dels Beatles, a Jacques Brel, David Bowie, Coldplay, Lady Gaga, o sigui, tenim molts exemples de cançons que van i parlen directament d'Amsterdam o explícitament, perquè aquí aquesta cançó que escoltem, que es diu Cayman Islands, no diu en cap moment Amsterdam, però clarament el grup noruec Kings of Convenience parla d'aquesta ciutat, perquè parla de llogar una bicicleta per passejar pels canals, uns canals que semblen anar en cercles, el fred a l'ombra dels carrers... O sigui, és una referència clara a aquest lloc on és... jo crec que és el millor lloc on es para algú.
És realment una meravella de ciutat i una meravella de banda. Han vingut un munt de vegades a Barcelona. Són dos nois amb una guitarra, amb una capacitat per tocar la guitarra meravellosa, i els que l'hem pogut veure en directe alguna vegada, doncs sempre s'acaudeixen. Bé, Països Baixos, no hem de parlar d'Holanda ja, ho hem anat aprenent i ens anem equivocant sovint, però tu dius que és on et vas adonar que et vas fer gran, a Amsterdam.
Ai, és que la primera vegada que vaig anar a Amsterdam tenia 17 anys.
Jo també, veus? A mi m'han regalat els 18 anys. El viatge dels 18 anys, de la majoria d'edat, a Amsterdam.
Jo va ser un interrail.
Va, anem més a fumar porros allà i deixa'ns tranquil.
Vaig anar d'un interrail amb uns col·legues i sí, clar, et trobes... Jo fins llavors, i crec que la majoria, no? El tema de les drogues, el sexe i tal, era un món ocult, amb ombres, i de sobte et trobes una ciutat que et rep amb aquestes qüestions de la perversió, de la temptació, amb llums de neó. T'ho posen al barri vermell, als coffee shops, i allà és on proves algunes coses que de fet, de vegades et fan...
N'hi ha d'altres que no s'han de provar, per això.
Sí.
Perquè realment... El barri vermell, que és un reclam turístic, fa molta angúnia veure tantes dones exposades en l'aparador. I veure a plena llum del dia també com entren i surten bé xavals i gent de totes les edats.
De fet, jo crec que és una de les imatges que més em va quedar d'aquell viatge. Amb 17 anys i fent l'interrail per Europa, perquè recordo estar per allà veient que allò no m'agradava, era una cosa molt obscena. Però hi ha un moment en el que va sortir, es va obrir la porta del costat d'un aparador que estava en aquell moment buit, i surt un noi, la noia, la comiada, diguéssim, i el noi el reben els seus amics que estaven fora amb abraçades, amb felicitacions, i recordaré sempre la cara de fàstic de la noia. I aquella sensació de, hòstia, això és pervers, no m'agrada gens aquesta sensació, i em vaig anar molt mal cos del barri aquest vermell. Un barri vermell que, és a dir, que estan intentant canviar, estan intentant reduir al màxim i treure's aquest aroma de ciutat, de festa oberta, constant, i que accepta i abraça la prostitució legal.
Aleshores, aquest teu primer viatge amb 17 anys, com va ser? El vas fer d'amagat dels pares, amb permís?
Bueno, vaig falsificar els documents per poder...
Home, doncs així, sense permís.
Sense permís, per poder fer l'interrail, perquè havies de tenir 18 anys, i sí, a casa no estava gaire convençut, i al final vaig marxar sense permís, i cosa que està mal feta, no s'hauria de fer, però...
No ho feu, a casa.
No ho feu, no. Però em va permetre obrir-me el món per primer cop. Jo venia també d'una família que no viatjava gaire, no havia pogut viatjar, i allà va ser el primer moment en el que vaig... a recórrer els mapes d'Europa durant quasi un mes o una mica més.
A ritme dels Beatles, també, per passejar per Amsterdam, The Ballad of John and Yoko.
Sí, aquesta cançó... jo crec que sí, et porta directament a Amsterdam. Parla de la lluna de mel del John Lennon i la Yoko Ono, que es casen a Gibraltar i comencen el seu periple per tota Europa. Però Amsterdam és una ciutat que és clau, perquè allà és on fan aquest activisme moviment en el que decideixen no sortir durant una setmana del Hilton Amsterdam, del llit del Hilton Amsterdam, de l'habitació 702, que s'ha convertit en un mite, per protestar contra la guerra, per intentar lluitar per la pau. És un moment de la guerra de Vietnam, i reben els periodistes a l'habitació, que els hi fan fotos, els hi fan entrevistes, i això per primer cop passa a Amsterdam. I de fet, la cançó, hi ha un moment que diu que ens posem una setmana a Amsterdam i ens critiquen per això. O sigui, que la cançó és el periple, però té Amsterdam com clarament un punt important d'aquest gran tema dels Beatles.
Tu hi vas fer gaires excessos en aquell viatge d'Interrail de 17 anys falsificant passaports, o el passaport va ser l'única cosa que... l'única prohibició que vas tastar?
No massa. Jo tinc una relació amb l'alcohol i les drogues baixa, diguéssim. No bec gaire alcohol. I vaig provar algunes coses, els bolets...
Vas tastar-los?
Sí, però...
Jo, ara, un moment. Mare... si estàs escoltant el suplement...
Tanca la ràdio.
Sí, tanca la ràdio, perquè explicaré una cosa que no saps i que no vull que te n'assabentis pel suplement, i ja t'ho explicaré quan vingui a dinar a casa. Aleshores, un moment, donem uns... Un moment. Que ma mare està tancant la ràdio. Que a vegades el botó no funciona. Que m'asseguro que... Jo també vaig tastar els bolets.
I què et van sentar bé?
La única, i és la droga més dura que he tastat tota la meva vida. I t'he de dir que en cap moment... era legal, perquè els compres a una botiga. I en cap moment vaig veure cap elefant volant. I el viatge a Amsterdam, que va durar 3 dies, el primer dia ja vam fer això. I els 2 dies següents me'ls vaig passar vomitant i amb mal de panxa.
Hòstia.
No, o sigui que això, La pitjor experiència amb les drogues, que és la... Ja et dic, vull dir... També tinc una relació bastant distant i em fa molta por. I suposo que per aquesta experiència també tanta por.
Sí, bueno, clar, si la primera experiència és així, ja no vols tornar-hi.
Mai més.
Jo no recordo una molt mala experiència, però sí que un món que no m'agradava gaire. I l'ambientillo que hi havia i tal...
Ara,
tampoc,
entrar a una botiga i que et venguin uns bolets que són legals, que et fan al·lucina, no?
Sí, i cannabis, i de fet és que està obertament... exposat a aquesta situació. De nou, també, estan intentant treure això, eh? O sigui, abans hi havia uns 350 coffee shops, que és el lloc on pots comprar i consumir, i ara no hi ha més de 160 a Amsterdam. O sigui, també això ho estan intentant reduir, perquè veuen que fins i tot és poc amable per la gent que hi viu allà, però sí que sorprèn. O sigui, aquesta situació de viure aquesta qüestió a l'ombra, aquí els amics que fumaven els han de comprar una mica d'amagat, i allà que d'una manera oberta, legal, exposada i que es pot comprar, era realment estrany.
I has tornat amb les teves filles?
Sí, això, per això deia que m'he fet gran, perquè l'última vegada va ser precisament aquest últim cap d'any, i clar, jo amb 17 anys me'n recordava vigorós i amb el cabell llarg i tal, a Amsterdam, i de sobte...
És el moment rastes encara, eh, amb 17 anys, o encara no te les havies fet?
Encara no me les havia fet, però sí que recordo que era... jo a l'interrail aquest, i a Amsterdam, i a més, anava molt a sac, o sigui, dormíem a parcs, estacions, a hostals de mala mort, i em trobo a Amsterdam amb les meves filles, anant al museu del ratolín Sami Júlia, del museu de la ciència amb les nenes, anant a restaurant, a un hotel confortable. O sigui, clarament vaig dir, hòstia, com ha canviat el cuento.
S'ho van passar bé les criatures, per això?
S'ho van passar molt bé.
És una ciutat amable, també, molt, per les famílies.
Molt. Jo crec que és una de les ciutats més amables per anar amb nens, perquè ja ho diuen en diversos llocs, però és una ciutat amb un centre petit, que és molt pla. De fet, les bicicletes és el gran perill, perquè hi ha moltíssimes i van com bojos. O sigui, és veritat que no tiren milles, no s'estan vigilant a veure si els turistes estem despistats, però és una ciutat més enllà de la pluja, si tens la sort que hi hagi alguns dies que surt el sol i de més, molt amable, amb moltes coses que fer, parcs, cafès, les nenes s'ho van passar molt, molt, molt bé, i jo crec que jo aconsellaria, si la gent té família, que s'escapi a Amsterdam.
Avui amb el Xavier Aldecoa fem parada a Amsterdam. Aquí una fotografia.
Amsterdam és la capital dels Països Baixos, a més de centre cultural i financer. La xarxa de canals i les cases de Maó, altes i estretes, són una de les senyes d'identitat de la ciutat, que alhora és un paradís per les bicicletes. De nit, Amsterdam també és famosa pel barri vermell, els bars alternatius, les sales de festa i els coffee shops, locals legalment reconeguts per la venda de drogues toves.
Què més destacaries, més enllà de la fitxa tècnica? Curiositats d'Amsterdam, són puntuals els holandesos?
Bueno, són puntuals, o això diuen, perquè una excusa molt, molt recurrent és, clar, hi ha molts ponts, hi ha 250 ponts per travessar aquests canals, i una excusa molt habitual quan arriben tard és dir, és que el pont estava aixecat. Uh-huh. I clar, m'he hagut d'esperar. Però sí, és una ciutat amb moltes curiositats, les façanes inclinades, perquè a l'època, fa segles, es pagava pel terreny i per la façana, llavors són molt estretes, i per pujar les mercaderies o els mobles estan inclinades perquè posen una politja i d'aquesta manera poden pujar les coses fins al pis de dalt. I després també diria, per exemple, aquesta possibilitat d'anar amb els canals amb vaixells, allà ens van explicar la llegenda de la fundació de la ciutat, que la van, segons aquesta llegenda, crear dues persones i un gos. Eren dos pescadors que hi vivien just a la desembocadura del riu Amstel, i en una nit va començar a ploure moltíssim, es van espantar perquè s'estava inundant tot, el gos els va avisar, i van començar a fer un dic, un intent de parar l'aigua, el gos els ajudava, el gos podia haver fugit i els ajudava, es van estar tota la nit, i al final van aconseguir mantenir el riu Amstel. I per això es diu Amstel Dam, Dam, que és dic en anglès, i són una mica el símbol de la lluita contra l'aigua, de cooperació i lleialtat, que són els valors que els holandesos, o almenys la gent d'Amsterdam, vol reflectir amb aquesta llegenda.
Què passa amb els trasllats, amb les mudances?
Doncs que en fan moltes. O sigui, hi ha una mitjana de 8 vegades a la vida que es canvien de casa els holandesos. Em va sorprendre, perquè no sé si la gent es canvia tant de casa. Ah, bueno, ara amb els lloguers, però...
Tu quantes... Home, tu ja en deus portar 8,
sí,
ara.
Sí, jo porto 8 segur, perquè a Sud-àfrica em vaig canviar 3, a Barcelona m'he canviat 5, després vaig viure un any a Grenoble, uns mesos a Londres i a Nova York, o sigui, he viscut al final a diverses cases, però crec que no és el normal. Almenys ara potser amb els lloguers sí que la gent es va canviar tant, però abans no, crec que aquí no es canviava tant. 8 vegades em va semblar molt.
T'atrau també d'Amsterdam al futbol, t'hi connecta, suposo, no? Al
sí,
Barça.
Cruyff. És que Cruyff és més que... És un pare fundador del Futbol Club Barcelona. A mi em va sorprendre també una altra cosa, parlant de Cruyff, la quantitat d'holandesos internacionalment coneguts. O sigui, Van Gogh, Rembrandt, Anna Frank, el mateix Cruyff, els germans Van Hales, no? O sigui, estem parlant d'una ciutat que... d'un país, els Països Baixos, amb molts famosos, però sí, el Cruyff, jo crec que és l'holandès amb diferència, amb més influència al nostre club, i això és genial.
Una cançó pel Xavier Aldecoa també que defineix aquest viatge.
Thank you.
Tu t'hagués agradat tocar la guitarra així, eh?
Hòstia, sí, sí. Jo això ho he fet amb l'escombra a casa, imitant el Retorn al Futur, aquella escena de la pel·li. O sigui, sí, a mi m'hauria... Jo tocava la guitarra, però no amb aquesta virtuositat i aquest virtuosisme dels germans Van Halen, que l'he escollit primer perquè el record que tinc d'Amsterdam, aquell Interrail, és de hard rock, i crec que aquesta cançó és una de les peces de guitarra més influents de la història del rock, però també perquè els germans Van Halen, tot i que els associem als Estats Units, ells van néixer a Amsterdam. Tenien ascendència d'Holanda, i ells van viure allà fins als 7 anys, parlaven holandès, o sigui que he pensat que aquesta relació no s'havia de perdre, perquè després van ser referents a la història del rock. Mm.
Què veu menjar?
Doncs van menjar, sobretot, jo recordo, a l'Stroopwafel. És una delícia tradicional neerlandesa, que és com una mena de dos gofres molt, molt finets, i li posen, semblen com neules, i li posen una capa de caramel. Jo vaig provar aquestes, que eren les tradicionals, que, bueno, estaven bé, però les meves filles estaven entusiasmades amb tota la resta de varietats que ara hi ha, on els hi pots posar Oreo, xocolata, la casitos, el que vulguis, i a elles, sincerament, els hi va agradar molt per provar aquesta delícia.
Mm. Poc saludable, també t'ho dic, segur.
Segur, no. És que les coses que estan allà a l'Holanda, com les delicatessen de la gastronomia, no ho són.
També no seria el paradís gastronòmic d'Europa, tampoc, Amsterdam.
No. Les patates fregides, també, que és com un plat tradicional i tal, i la posen amb mil salses. Hòstia, surts d'allà dient, vale, molt bones, però això no es pot aguantar un parell de dies més perquè la liem.
A tot això, també, el Xavi Aldegoa, que ens explicava que hi havia anat recentment, aquest 31 de desembre, per tant, Cap d'Any. Així és com sona el Cap d'Any a Amsterdam?
Així sona i fins i tot pitjor, perquè això ho vaig gravar uns instants abans i quan hi ha les 12 campanades es converteix en una ciutat en guerra. O sigui, no paren d'haver-hi petards i petards, és una explosió... Que és una tradició que es fa a altres ciutats. Sé que a Copenhague també es tiren molts petards, a Nova Zelanda també... Però allà em va sorprendre la quantitat de petards constantment durant el dia, durant la tarda, quan s'apropava a les 12 de la mitjanit, i després ja quan hi ha les campanades, que la gent compta cap enrere, els petards allò semblava una ciutat en conflicte.
Doncs avui també aquesta història de Cap d'Any vinculada a Amsterdam, amb un viatge segurament molt popular que molts dels nostres oients han fet i que també es poden haver sentit representats pel que ha explicat el Xavi Aldecoa. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. Fins i tot David Bowie va dedicar una cançó a la capital neerlandesa.
Sí, és una versió de la cançó del Jacques Brel, que jo també aconsello que la busquin els oients, perquè és una delícia. I hi ha moltes de Coldplay, dèiem abans, de Imagine Dragons, de Lady Gaga, totes aquestes cançons sobre Amsterdam. Així que no només es pot viatjar físicament, sinó, si volen, a través de la música, perquè hi ha moltes cançons espectaculars sobre Amsterdam.
3:15 de 12 del migdia, ho anirem tancant aquí. Per cert, Xavier, tu que també Amsterdam ens connecta amb el futbol, demà el Barça, 4:15 de la tarda contra el Llevant.
Horaris impressionantment...
No t'agrada? A mi m'agrada. És que tothom està en contra d'aquest horari. Per la gent que va al camp i per les famílies és sensacional. I pels que anem a dormir d'hora al cap de setmana, també.
No, home, no. I a més, un altre detall. El Ramadan i el Lamin Yamal, que és la nostra estrella,
sí,
a les 4 de la tarda és la pitjor hora de parell. Perquè no pot... És el moment en què està més lluny d'haver menjat i més lluny de menjar o beure després. Per tant...
O sigui, creus que està fet expressament, que és un horari anti-Lamin Yamal?
No sé si tant com Lamin Yamal, però és un horari que molesta. De fet, l'altre dia mirava les estadístiques i el Madrid ha jugat el doble de vegades a les 9 de la nit que el Barça. No pot ser. O sigui, és l'horari de sempre, que és amable per jugar, i si no... Mira, deia els de les famílies, a més, doncs posa els partits del Barça a les 9 de la nit el dissabte. Mm. que la gent pugui anar i el dia següent ja hi ha festa. No m'agrada, no m'agrada.
El Xavier Aldecoa, que avui ha estat rebatejat pel Consorci de Catalunya Ràdio com Xavier Arbeloa.
Quasi no entro, eh?
T'han rebut així, no? El senyor Arbeloa.
No m'ha dit Arbeloa, no? I jo, no.
Arbeloa, no.
Això és del Madrid.
Tu confies en la remuntada de la Copa, el 0-4 aquest, l'aixecarà el Barça o no?
A mi em passa que quan acaba el partit no veig remuntades per cap lloc i a mesura que es va apropant començo a fer allò del... Bueno, si acabem un 2-0 a la primera part... És un equip, és veritat, que està boig, és molt alegre i això obre la porta...
Qui, l'Atlètic de Madrid o el Barça?
El Barça. Hem vist moltes remuntades, hem vist coses molt boges.
L'any passat alguna més que aquest any. Bueno, aquest any també han remuntat moltes vegades.
Alguna, i és un equip que si està el Pedri, si està enxufat en la Minyamal, si Rafinha està del
tot... Però l'altre dia a Girona també, déu-n'hi-do, eh?
Fatal, sí, però jo confio.
Tu confies. Doncs escolta, molta sort amb aquesta confiança. Xavier Aldecoa, moltes gràcies, fins aviat.
Una abraçada.
4 minuts per les 12 del migdia, farem una pausa, ens acompanyarà Jacques Brel també per arribar a les notícies de les 12, i de seguida al suplement rebem el Joan Callarissa, a Londres ens hi espera el Quim Olivares, farem un retrat del príncep Andreu, evidentment detingut aquesta setmana per tota aquesta relació amb Jeffrey Epstein. Estarem pendents també d'altres notícies del cor d'aquesta setmana i després també a 1:15 compareixença d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra, arran d'aquesta negociació, sembla que de moment fallida pels pressupostos amb el Partit Socialista. Avui hem entrevistat Albert Dalmau a primera hora, que encara s'ha mostrat optimista, però sembla que des de files republicanes de moment encara no són capaços doncs, d'obrir aquesta negociació, perquè ahir la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez no va acabar d'anar del tot bé, sobretot pel que fa a la cessió d'aquest IRPF des de la Generalitat de Catalunya. La Moncloa no vol cedir aquest impost i és un dels punts que els republicans defensen també per obrir negociació amb el Partit Socialista a Catalunya, amb l'executiu de Salvador Illa. 3 minuts per les 12, pausa, i reconduïm també tot aquest suplement en aquesta direcció. S'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier.
El suplement amb Roger Escapa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Jaume Collboni, Carme Elias, Manolo García i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El restaurant Caníbal celebrem l'any nou xinès.
Mariscs, peix, ave i peu de porc. Cada ingredient té un significat. Peu de porc és que podem agafar bona sort. Peix sencer vol dir que tota la família estan junts, que no falteixi ningú. Normalment es veu un licor d'arròs bastant fort.
Però per fer el xin-xin final o durant l'àpat?
Durant
tot el sopar.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Xin nian kuai le.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Mercat de les Flors presenta El meu refugi galàctic. Un espectacle de la companyia Azcona Tolosa per a tota la família. Tant els infants a partir de 5 anys com els adults se submergiran en una aventura en què construiran un refugi, desxifraran mapes i viuran aventures galàctiques. Del 7 al 22 de març, el Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La monumental Absalón arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Basada en la novel·la homònima de William Faulkner, Absalón narra l'ascens i la caiguda de la família Sadpan. Una història d'ambició, honor i venjança al cor del Mississipi. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A la serra de Collserola, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, hi ha un bosc immens amb molta història, Vall d'Aura. El palau que s'hi va construir va arribar a ser, en alguns moments, el centre de la vida política de la corona catalano-aragonesa, especialment en el temps de Martí l'Humà. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
L'Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.